De nou, la informació cultural de la nostra comarca és la protagonista a l'informatiu cultural de Ràdio 90 que comença ara mateix.
Benvinguts a l'informatiu cultural de Ràdio 90. Edita i presenta Xevi Ubaca.
Aquestes són algunes de les informacions que trobareu detallades a l'informatiu d'aquesta setmana. El grup Elephants actuarà a l'Ateneu Central i concert del Delta Power Trio a Maià de Montcal. Danses i cançons amb Marbolenya Escola i O-Folk organitza un taller de rondeus i jotes i també una ballada. Tornen les observacions astronòmiques a Batet de la Serra i marató de documentals Ull, Canvi i Acció a Argelaguer. Dins el pregó d'alternatives, la Rosa Sans, la Sabina Renau i la Paula Fonollà ens parlaran de diferents propostes i projectes d'accions locals. A la columna de la blogosfera d'en David Ràfols, avui ens porta un article amb el títol La construcció de la identitat. Per acabar, la Núria Pascal ens acostarà a les efemèrides. Som-hi! A les 11 de la nit d'aquest dissabte 16 de juny, el grup Elephants actuarà a l'Ateneu Central d'Olot. Interpreta un repertori de versions cantades, temes actuals i internacionals de coneguts intèrprets. El componen Susi Garrido a la veu, acompanyada per Jordi Palau al piano, Adam Bulbena a la guitarra, Joan Bramon al baix i Albert Enfruns a la bateria. Durant l'actuació s'aniran alternant números amb un aire clarament reposat i sensual, amb d'altres de fons molt més enèrgic i rítmic. Al casal del poble de Maià de Montcal, aquest dissabte també, 16 de juny, a les 10 de la nit, hi haurà un concert a càrrec de Delta Power Trio. Interpretarà composicions pròpies i versions de trios històrics com Jimi Hendrix Experience o Stevie Ray Vaughan. Formen el grup Joan Vinyals a la guitarra i veu, Ignasi Zamora al baix i la veu i Pere Fobert a la bateria. L'organització és de l'Ajuntament i l'Associació Pro Talent Musical. L'entrada val 8 euros i hi ha carta de begudes i entrepans. Aquest diumenge el Centre Cultural de les Preses s'omplirà de dansa i música amb les seccions de Marboleny Escola de l'Esbar Marboleny. Un centenar de nens i nenes de 5 a 12 anys presentaran el treball que han fet durant tot el curs. Seran els grups del Sol, les Espardenyes, els Esclops, els Bastons, les Cintes i les Faixes. L'espectacle el conformen la dansa joc, diferents melodies i danses populars catalanes, com el Ball dels 12 Mesos, de Reus, el Petit Bailet, el Ball de la Cibada, el Ball de les Pedretes i el Ball de Cavallets, entre d'altres. També es podrà veure i escoltar un recull de cançons de Joan Llongueres, músic i pedagog, la tasca pedagògica del qual es va materialitzar amb més de 100 cançons que va crear per als infants al llarg de la primera meitat del segle XX. Els nens i les nenes de Marboleny Escola han estat treballant al llarg de tot el curs cançons com Els Titelles, El Ball de l'Alegria i El General Bum Bum. La representació començarà a les 7 del vespre i l'entrada és gratuïta i oberta a tothom. A les portes de l'estiu, l'associació O-Folk Ball a la Plaça proposa una tarda i vespre de ball de plaça per als amants de les danses populars. Aquest dissabte, 16 de juny, a les 5 de la tarda, a la Sala Núria d'Olot, s'oferirà un taller d'iniciació als rondeus i les jotes. Els primers són balls originaris de Gascona, al sud-oest d'Occitània, que es ballen en rotllana, la forma més antiga, en fila o en parella, mentre que les segones són balls de les Illes Balears. Seran els mestres de dansa Ives Gras i Núria Vinyoles els que conduiran aquest taller adreçat a persones que vulguin iniciar-se en aquests gèneres de ball. El taller durarà 2 hores i té un preu de 5 euros, 3 euros per als socis d'O-Folk. La tarda de ball continuarà seguidament al taller, ja que a les 8 del vespre els ministrils del Rosselló, Aduet, Ives Gras i Pere Pau Ximenis oferiran un ball a la plaça de la Pia Almoina. Com sempre, amb diversitat de danses col·lectives i de parella, i amb la intenció de gaudir d'una tarda ballant i escoltant música tradicional a l'aire lliure. La participació a la ballada és gratuïta. El divendres 22 de juny a les 10 de la nit es farà la primera de les observacions astronòmiques d'aquest estiu a Batet de la Serra. L'activitat permetrà descobrir als assistents els misteris del cel a ull nu i a través d'un telescopi situat a l'Observatori Astronòmic. Es contemplaran estrelles, constel·lacions i planetes, tot comentat per membres experts de l'Associació Astronòmica de la Garrotxa. L'activitat inclou també un tastet de productes típics gentilesa de l'Associació Benbé d'Olot. El preu és de 8 euros per persona o de 4 euros per als menors de 10 anys. Informació i reserves a l'Oficina de Turisme d'Olot, al telèfon 972 26 01 41, 972 26 01 41 o a l'adreça turisme@olot.cat. Les places són limitades i la realització d'aquesta activitat està subjecta a les condicions meteorològiques i de visibilitat del cel. Marató de documentals Ull, Canvi i Acció. Aquest és un projecte educatiu que des de fa 6 anys s'està realitzant en un institut d'Olot. El tema central és el descobriment d'altres realitats socials, personals i culturals a diferents indrets del món, guiats per estudiants del país que es visita. A Argelaguer s'ha organitzat una marató amb l'emissió dels 5 documentals que s'han fet fins ara. Es podran veure a partir de les 4 de la tarda al casal d'Argelaguer aquest dissabte 16 de juny. L'objectiu és doble, divulgar aquest treball i obtenir diners per ajudar a finançar l'edició d'enguany del projecte, per la qual cosa es demanarà la voluntat al públic assistent i també es vendran samarretes i anells dissenyats expressament per tal de subvencionar el viatge.
Pregó d'Alternatives, un espai amb propostes per l'acció local.
Benvingudes totes les persones que actuen localment per transformar globalment.
A manera de titulars us avancem les informacions que us presentem avui. Aquest dissabte, concentració a Olot contra les retallades. Tercer aniversari del grup de consum La Rauta. Cursos i tallers de primavera a l'Ateneu Rural Mas Franc, del 18 al 22 de juny, curs de fusta encaixada, i el 29 i 30 de juny i 1 de juliol, taller d'ecologia profunda. Taller per aprendre a fer una cúpula amb sacs de terra premsada. I per acabar, us avançarem les activitats que us proposa l'Associació d'Idees Projecte Ixtar.
Concentració dissabte a Olot contra les retallades. La comunitat educativa d'Olot, associacions de mares i pares, mestres, alumnes i treballadors dels centres educatius han convocat aquest dissabte a les 11 del matí una concentració reivindicativa al davant de l'Ajuntament d'Olot en contra de les retallades d'educació.
Tercer aniversari del grup de consum La Rauta. Aquest diumenge, dia 17, se celebra el tercer aniversari de la formació del grup de consum La Rauta, que va néixer juntament amb el grup de productors de l'Alta Garrotxa L'Empedrat l'any 2009 en el marc de la primera calçotada i mercat agroecològic que se celebrava a Santa Pau. En aquest tercer aniversari es vol celebrar que fa 3 anys que aquestes famílies compren juntes i aprofundeixen en l'economia sostenible, juntament amb els productors locals i ecològics que subministren els aliments. Hi haurà diversos actes com la recepció a les 11 del matí, la gincama, dinar amb productes de La Rauta i, finalment, el concurs Rautero. Des del pregó d'Alternatives de Ràdio 90, felicitem aquests emprenedors de la nova economia.
Dins els cursos i tallers de primavera 2012 al projecte de transformació social i ecològica Mas Franc, hi ha previst del 18 al 22 de juny un curs de fusta encaixada. Seran 5 dies de teoria i pràctica per descobrir les possibilitats d'aquesta tècnica tradicional de construcció en fusta. Entramat de fusta és la traducció literal d'aquesta tècnica de construcció utilitzada a Europa i Nord-Amèrica, que consisteix en fer unions de fusta a partir d'encaixos per realitzar estructures sense utilitzar cargols i claus. S'utilitzen tant troncs quadrats com rodons i semirodons, amb tècniques que permeten treballar-los a 100 verds. Plom i nivell és la base d'aquest mètode. Sent també un ofici per saber llegir i entendre cada tronc. El curs és impartit pels professors Òscar Gussinyer i Pepe Valls. El preu és de 300 euros, tot inclòs, allotjament, menjar, materials, piscina, etc. Les places són limitades i es pot pagar un 20% amb moneda social. Podeu contactar al telèfon 972-444-35 o bé al correu masfranc@masfranc.org. I pel 29 i 30 de juny i 1 de juliol hi ha programat un taller amb Claire Carré i Iana Ambles d'Ecologia Profunda, el treball que reconnecta de Joana Massi. Aquest taller va dirigit a totes les persones interessades en potenciar la creativitat, experimentar i aprofundir la nostra relació d'interdependència amb la naturalesa i reforçar la seva eficàcia per preparar col·lectivament un futur sostenible a activistes ecologistes i tot tipus de persones que treballen a la transició cap a una manera de vida més reconnectada amb la natura i que necessiten potenciar i desenvolupar el seu canvi intern. El treball que reconnecta, basat en la combinació dels avanços científics, els coneixements ancestrals i el dolor per l'estat del món, busca promoure en els participants un canvi fonamental en la manera en què experimenten la naturalesa i la seva resposta a la crisi ambiental. Els objectius del curs són proporcionar a les persones l'oportunitat d'experimentar i compartir amb uns altres les seves respostes més íntimes sobre la condició actual del nostre món. Replantejar el dolor pel món com a prova de la teva interconnexió a la xarxa de la vida i, per tant, del poder per participar en la seva curació. Treballar diferents conceptes i idees tals com la teoria de sistemes i l'ecologia profunda. Proporcionar mètodes mitjançant els quals les persones puguin experimentar la seva interdependència amb la natura, la seva responsabilitat i la inspiració provinent de les generacions passades i futures, així com d'altres formes de vida. Treballar perquè la gent pugui abraçar el gran canvi com un desafiament que és plenament capaç de complir i com un privilegi que es pot prendre amb alegria. Aquest curs, doncs, com diem, podeu trobar més informació si entreu a la pàgina www.masfranc.org o bé directament al correu formacion@transicionsostenible.com.
Taller per aprendre a fer una cúpula amb Earthbags. Taller que es farà per construir cúpules d'Earthbags, una tècnica de low-tech apropiada i sostenible amb terra dins de sacs estabilitzada i premsada. És una tècnica pensada per fer habitatges autoconstruïts d'urgència. Es faran grups de matins i de tardes o tot el dia. En cas de que hi haguessin persones que es desplacen de més lluny, es podrien buscar llocs on dormir. Cal empenta i ganes de treballar i d'embrutar-se. És una bona oportunitat pràctica d'aprendre. El taller és gratuït i s'intercanviarà coneixement per feina feta. El taller es realitzarà a Constantins Bon Matí, a prop de Girona i Anglès. L'horari és de 9 a 1 al grup del matí i de 15 a 7, de 15 a 19 al grup de la tarda. Es realitzarà la setmana de dilluns 18 de juny a divendres 22 de juny i la setmana de dilluns 25 de juny a dissabte 30 de juny. S'aniran omplint els grups en funció de les reserves. Si esteu interessats, poseu-vos en contacte al correu bayona.miquel@gmail.com.
L'Associació d'Idees Projecte Ístar, iniciativa sensible a l'hàbil treball artístic i revolucionari, proposa per aquest cap de setmana un intensiu multimèdia, cultura VJ i mòdul 8. Descobreix la cultura VJ, el mapping, aprèn a crear un loop, a disparar imatges, el mòdul 8 a càrrec de Sergi Navarro. Els socis tenen el taller gratuït i els no socis val 50 euros i cal portar Macintosh si en teniu. Dintre d'aquest intensiu, el dissabte 16 de juny, doncs, de 10 a 2 i de les 3:45 a les 8, hi haurà el training BJ a la Vulcanus Party, així com a la nit, a 10:45, un concert de David Fractals, també a la Vulcan Party, i pel dilluns, dia 18 de juny, a l'espai Easter, que està a la Ronda Fluvià 6, massatge per a tothom amb Pola Torns. I diumenge 17 de juny, el projecte Easter us recomana des de les 6 fins a les 7 escoltar Ràdio 90, el 101.4 de la FM, sona un ventilador.
El Centre per la Sostenibilitat Territorial organitza el workshop La variant d'Olot, l'encaix a les preses i la Vall d'en Bas, la pacificació d'una travessera urbana i la continuïtat de l'activitat agrària, del 29 de juny al 6 de juliol de 2012. En aquest taller s'estudiaran les propostes per al traçat de l'eix Bracons, el seu pas pel municipi de les Preses i de la Vall d'en Bas. Es tracta d'una oportunitat per explorar noves metodologies i instruments per al plantejament i projecte d'infraestructures, dirigit a estudiants i professionals d'enginyeria de camins, d'enginyeria d'obres públiques, d'enginyeria civil, arquitectura, paisatgisme, geografia, ciències ambientals, etc. El taller tindrà lloc majoritàriament al campus nord de la Universitat Politècnica, de la UPC, i amb sortides pràctiques a la Garrotxa. Organitza el grup Intrascape Lab de la UPC i de la CCT. Podeu consultar el programa complet del taller a la pàgina web intrascapelab.wordpress.com. Per informació i inscripcions us podeu dirigir a josep.mercader@upc.edu.
Bé, això és tot. Ens volem despedir durant els mesos d'estiu. Ha estat un plaer compartir aquesta secció entre tots vosaltres. Fins dintre de res!
La columna de la blogosfera.
Avui en David Ràfols ens porta un article publicat al número 34 de la revista Lletres a l'agost del 2008 i escrit per Víctor Alexandre amb el títol La construcció de la identitat.
Per bé que la construcció de la identitat comença just en el moment de néixer i en l'entorn familiar, és a l'escola on ens socialitzem, on descobrim qui som i on desenvolupem un sentiment de pertinença a una col·lectivitat. És allà, especialment en l'etapa adolescent, on es fixen bona part dels trets que configuraran la nostra manera de ser i de relacionar-nos amb el món. En relació a aquesta etapa, el pas de la infantesa al món adult s'acaba de publicar Llit d'espines, un llibre excel·lent de Ricard Biel que va ser finalista al Premi de Novel·la Curta el 2006 i que parla dels mecanismes que hem desenvolupat per defugir el conflicte i la confrontació. Trets genuïnament catalans, per cert. Gerard Leibniz, el protagonista, és un jove socialment inadaptat que sembla abocat a la solitud com a única forma de vida possible. Fill d'una mare castradora i d'un pare insignificant i atrapat en una teranyina social feta d'aparences i covardies, Leibniz només se sent a gust amb aquells que, com ell, també són diferents. Costa d'entendre que aquest llibre hagi trigat 2 anys a publicar-se, perquè és d'aquells que no s'abandonen un cop llegides les primeres línies. És cert que Ricard Biel no és un autor conegut, però ho serà. Ho serà perquè la seva prosa té una força extraordinària i amb fragments que tallen com un estilet. Com per exemple aquest en què Leibniz parla de la seva mare. Sabia mirar-la i no escoltar-la, com si la veiés a través d'una pantalla. Veia els seus ulls plens de confusió, d'ignorància, d'estupidesa, tota aquella defecació concentrada en el seu rostre que abocava cada dia sobre meu, sobre tothom, sobre si mateixa. Era capaç d'observar-ho amb una distància que ara em sembla insòlita en un nen. I és que vaig madurar a hòsties. Aquella dona era per mi una lliçó constant i diària del que anava de veritat això de la vida, de la gent. La mare m'estava ajudant sense saber-ho. Fora de casa ja res em podia fer mal. No podia menys que estar-li calladament agraït. Sobte que un fill descrigui així la seva mare, certament. Però no és el retrat fet per un jove que ja intueix que mai no s'alliberarà del sentiment de culpa que la seva progenitora li ha creat. Per això es reclou en ell mateix i només té contacte amb un nombre molt reduït de persones, aquelles que als ulls de la mare ja fa temps que ha condemnat. Leibniz, per tant, sembla un candidat al suïcidi. Molts nois en circumstàncies similars opten per aquesta via com a única sortida al rebuig que senten per si mateixos. Però ell és prou fort per no caure-hi. Amb tot, mai no s'alliberarà d'una ràbia interna que el farà presoner d'un desig permanent de reafirmació personal i que conflictivitzarà la immensa majoria de les seves relacions futures. En ell hi trobem ressonàncies de Jim Stark, el boirós protagonista de Rebel Without a Cause, de Nicholas Ray, entrampat familiarment entre la tireria matriarcal i la covardia paterna, i també de Holden Caulfield, l'adolescent de El vigilant del camp de Sègol, immers en un procés d'autoconeixement i adaptació al món dels adults. La diferència és que Caulfield malda per retenir la infantesa i aturar el cicle de la vida, mentre que Leibniz no té aquesta possibilitat perquè no té infantesa, o la infantesa que té és tan infeliç com la seva adolescència. L'home és l'única raó de la infelicitat, diu Leibniz. I afegeix, per mi el més preocupant és saber de quin mal hauré de viure infeliç si no hi poso remei. Aquest mal té dues cames i el veig només obrir la porta de l'habitació. Es mou, es belluga com una serp dreçada, a la guait, amatent a clavar-me el seu verí en qualsevol moment, i tot perquè té por. A mi em fa por, m'horroritza i m'arriba a paralitzar, però a la por m'hi he d'enfrontar, ho vulgui o no. El necessito. Necessito l'home. El necessito tant que no puc viure sense ell. Quan Leibniz diu que no és pas el mur d'una presó qui et fa infeliç, sinó qui l'ha construït, està parlant dels perills que assetgen a qui gosa traspassar els límits de les veritats oficials. No hi ha final feliç per aquell que creua la línia del pensament políticament correcte, perquè la seva gosadia és una provocació que amenaça el control de pensament de l'exercit des del poder. N'hi ha prou de llegir la premsa per veure quins són els límits de la llibertat d'un país. N'hi ha prou d'escoltar el seu estol d'opinants oficials per saber que ho són justament perquè diuen allò que s'espera que diguin, altrament serien considerats uns folls. Ells són l'encarnació de la por. Abillats amb la bata blanca d'una falsa llibertat, aquests anestesistes institucionals ens diuen que el nostre mal no vol soroll, i parlen i parlen i parlen sense dir res fins que ens vens la son i esdevenim bons minyons. Hi ha, per tant, una doble lectura en aquest llibre de Ricard Biel, en el sentit que el llit d'espines a què al·ludeix el títol és una metàfora de la societat catalana. Una societat poruga, infantívola, que es nega a créixer i agafar les regnes de la seva pròpia existència i que satanitza tots els fills adults que volen traspassar els murs de la llar d'infants en què ens hem convertit. El pensament lliure fa molta por. El pensament no subornable ni domesticable que desperta el país i li dona eines per prendre consciència de la seva identitat, dels seus valors i de la seva força, no interessa Catalunya, perquè enforteix l'autoestima de la gent i la fa assertiva, inconformista i rebel. I per això mateix, el narcòtic que propaguen els nostres altaveus mediàtics no és pas l'expressió d'allò que encara som, sinó d'allò en què ens volen convertir. Aquest és el llit d'espines de la novel·la de Biel, la perversa capacitat del poder per victimitzar els botxins. Així és com, atrapats en un sentiment de culpa secular, ens anul·lem a nosaltres mateixos dia rere dia i fem de la renúncia el tret més definitori de la nostra identitat. Sort que cada cop hi ha més catalans que, com fa Leibniz, pensant en el món, es pregunten com és possible que les estrelles restin penjades allà dalt, impassibles davant la nostra basarda nacional.
La columna de la blogosfera.
Thank you.
La construcció de la identitat, article publicat al número 34 de la revista Lletres a l'agost del 2008 i escrit per Víctor Alexandre.
Les efemèrides de la setmana des d'una altra perspectiva. Els records necessaris per anar creant l'altra mundialitat a Ràdio 90.
Bon dia i benvinguts a una nova secció de les efemèrides de l'agenda llatinoamericana. Com sempre, us repassarem els fets destacats que es compleixen anys que van passar en els propers 7 dies. Comencem les efemèrides d'aquesta setmana amb aquest mateix dissabte, dia 16 de juny. Tal dia com aquest, però de 1976, va tenir lloc la matança de Soweto, a Sud-àfrica. 700 nens van ser assassinats per negar-se a aprendre l'afrikaans, la llengua de l'opressor. També un 16 de juny, però en aquest cas dos anys més tard, el 1978, es va signar el tractat de Torrijos-Carter, pel qual els Estats Units cedien el canal de Panamà. A Panamà. El 17 de juny tenim també dues efemèrides a comentar-vos. La primera és que és el Dia Internacional contra la Desertificació. Són aquests dies internacionals que comentem a vegades que ens volen convidar a reflexionar sobre un tema, en aquest cas la desertificació, que com tots sabem ara totes les preocupacions se centren en l'economia, però si no ens preocupem també del medi ambient, pot ser que quan vulguem preocupar-nos ja sigui massa tard. La desertificació, un d'aquests aspectes a tenir en compte. També el 17 de juny es compleixen anys, va ser el 1991, quan es va acabar l'apartheid a Sud-àfrica. Una d'aquestes dates històriques que aquí també ens agrada recordar. El 18 de juny de 1997, es compleixen anys el proper dilluns, el Brasil va aprovar la llei que permetia privatitzar les comunicacions. El dimarts 19 de juny us volem comentar un tema astronòmic. Tindrem lluna nova a les 5:20 minuts de la tarda a Bessons. Una nit molt fosca, la del proper dimarts, dia 19. El 20 de juny, dimecres, tenim tres efemèrides que us volem destacar. La primera, que és el Dia Mundial de l'ONU de les Persones Refugiades, un altre d'aquests dies que ens conviden a reflexionar, com el que hem comentat abans, de la desertificació, en aquest cas de les persones refugiades que han hagut de deixar casa seva i que es troben en un altre país, en unes condicions que normalment no són les més òptimes, escapant normalment de conflictes bèl·lics. És important pensar-hi perquè hi ha gent que viu en aquesta situació i sovint en el dia a dia ens oblidem que aquestes coses passen al nostre món i no tan lluny de nosaltres. També el 20 de juny hi ha dues efemèrides més a comentar-vos. La primera és del 1923, quan va morir assassinat Doroteo Arango Pancho Villa, general revolucionari mexicà. I també el 20 de juny, però en aquest cas de 1995, Greenpeace, amb el suport de l'opinió pública, va aconseguir que Shell i Esso renunciessin a enfonsar l'oceà a la plataforma petrolera Brent Spark, evitant que se n'enfonsessin 200 més. El 21 de juny, el proper dijous, és el solstici d'hivern al sud i el solstici d'estiu al nord, concretament a la 1:09 minuts de la matinada. Per tant, comença l'estiu, comença aquesta nova època, que normalment aquí ho associem més a la Revetlla de Sant Joan, que és dos dies després, però comença el dia 21. També el 21 de juny és l'any nou andí. I acabem amb una última efemèride. Pel dia 22 de juny, tal dia com aquest, però de 1993, es va aprovar a Nicaragua la Ley de las Lenguas, que cooficialitzava i afavoria les llengües indígenes. Un reconeixement a aquestes altres llengües, que sempre és una notícia positiva per acabar la secció del dia d'avui. Que acabeu de passar bona setmana. Fins la setmana que ve.
I fins aquí el nostre informatiu. Avui acabem una etapa i m'acomiado de tots vosaltres, agraint la col·laboració de tothom i esperant que després de l'estiu l'informatiu cultural de Ràdio 90 retorni amb un nou equip. Així doncs, bones vacances i no deixeu de sintonitzar la Ràdio Lliure Cultural de la Garrotxa. Fins aviat!